Aquesta setmana he llegit La situació i la història, l'assaig narratiu de Vivian Gornick que acaba de publicar l'altre editorial en bona versió de Marmolero. Avui us parlarem d'un llibre que, siguem honestos, no és apte per tots els públics, però diria que resulta imprescindible pels bons lectors i, sobretot, pels aspirants a escriptor. La premissa de l'autor és tan simple com oceànica. Com es transforma una entitat tan inabastable, sòrdidament tormentada o simplement avorrida com és el nostre jo a l'hora de bastir una obra narrativa que tingui interès? No us espanteu. Gornick no respon a la pregunta amb un manualet de trucs literaris. Contràriament, ho fa repassant i connectant textos dels últims 100 anys amb proses tan diametralment oposades com les de Goss, Didion, Wilde, Baldwin o Duras. Aquest és un llibre que destil·la experiència en un fenomen típicament yanqui com són les escoles d'escriptura, però amb gens de paternalisme i anant per feina. I és el camí d'una autora que ha reflexionat en com escriure sobre ella mateixa basant-se en els intents i els encerts del passat il·lustre d'una narrativa de primera. Aquest és un llibre, en definitiva, que demostra, per si feia falta, que no es pot ser un gran escriptor sense ser un gran lector. Aquesta setmana he llegit La situació i la història, de Vivian Gornick, i ara en parlaré amb en Jaume C. Pons a l'Horda i amb la Marina Porres. Soc en Bernat de Déu i sou a l'Illa Maians, el podcast d'Hora Llibres.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Sir James. Marina, què tal?
Bon dia.
Jo estic de molt bon humor perquè parlem d'una nova iorquesa.
Clar.
Per tant, ja ho tindríem tot fet.
Evident.
D'una bona nova iorquesa, com totes les bones nova iorqueses, obsessionada amb la seva ciutat.
Però és que quan vius a Manhattan, quin tema pot haver-hi més?
Cap altra.
Per lògica, amb aquesta equació, en Bernat de Déu és una dona nova iorquesa.
Sí. De fet, jo crec
una
que el programa...
Una senyora.
Respecte.
Respecte.
De fet, sí. De fet, ja podríem acabar el programa aquí.
Ja està, gràcies.
Ja podríem acabar la temporada.
Fins l'any que ve.
Sí, home, més aquesta senyora nova iorquesa. Clar, només la foto que m'han posat aquí ja... A mi m'alegra el dia, eh? Aquestes estanteries tan ben posades, aquest piset modest que deu tenir en un carreró on els habitatges valen milions de dòlars.
Sí, que més deu explicar, no, quan jo vaig arribar aquí...
Sí.
Això,
tot això era diferent.
El meu viatge a Egipte.
Això no era un barri, no era un barri de rics, no es confongui. Jo quan vaig arribar aquí hi havia assassinats.
Jo aquí sóc una intrusa, aquí no m'hi acabo de sentir bé amb els veïns, no encaixo.
Ara, passi per caixa i calli.
Me'n vaig a fer un curs d'escriptura creativa, moltes gràcies.
Me'n vaig cap a la New School, agafo el metro i ja hi serem.
Més enllà d'aquesta broma, Edi, aquest llibre està molt bé.
Aquest llibre, sí. Jo l'he gaudit molt, primer, perquè és un llibre que va al gra, és un llibre molt ben escrit, i és un llibre que, a més, a mi m'ha portat a molts altres llibres, alguns que són obres mestres que hem llegit, el De Profundis, per exemple, no?
Sí.
Quan parla de l'escriptura torturada, però altres autors que jo no coneixia. Deia, això sí que és un llibre per pocs, diguéssim, no és un llibre que pugui llegir un lector qualsevol, a no ser que sigui molt lector.
Jo crec que és un llibre per gent que li interessa simplement llegir i escriure, és un assaig que qualsevol persona que li interessin els assajos literaris crec que no tindrà cap problema, perquè, i aquesta és una de les grans virtuts per mi de Vivian Gornick, és una senyora que té moltes, o sigui, no passa sovint amb els teòrics de la literatura, quan escriu té moltes ganes de fer-se entendre i no és gens pedant ni té ganes de doctrinar-nos mai. A mi la Gornick crítica literària, diguéssim, és la meva Gornick preferida, perquè crec que ho fa molt bé, això. És a dir, que una cosa que aparentment sembla facilíssima, que és fotre d'aquí la llista aquesta de llibres i explicar per què li agraden i per què
podria
no...
Podria ser un tostón insufrible i llisca perfectament.
No, i entens perfectament que els seus seminaris d'escriptura creativa i les seves classes sobre literatura deuen ser fantàstiques perquè precisament aquest llibre està basat en això, en els seus anys de professora.
El Jaume s'ho està fent a sobre perquè tu ets mestre d'escriptura, llavors això deu ser un bon manual.
És meravellós, i per això vull destacar la tasca molt bona que està fent l'altre editorial per configurar una fantàstica biblioteca d'escriptura creativa. He de dir que aquell volum encaixa en dues biblioteques de l'altra. Per una banda, amb aquesta biblioteca d'escriptura creativa i després amb la biblioteca Vivian Gornick que estan fent a poc a poc, perquè estan publicant molts volums d'ella. Pel que fa a l'escriptura creativa, han tret llibres preciosos i fantàstics d'en James Salter, d'en Carson McCullers, un assaig que és fantàstic, és de suspens d'en Patricia Highsmith.
Escriure de Stephen King.
Exacte, s'escriure, que també és una mescla de les seves tècniques, però una autobiografia encoberta, fantàstic. I Vivian Gornick s'afegeix en aquest llistat. I he de dir que jo no m'ho esperava, perquè jo m'esperava més trobar-me l'autora de Vincles Ferotges, volum que, per exemple, l'altre dia vaig poder veure esmentat a la pel·lícula Creatura, que és un d'aquests films que darrerament ha tingut nominacions en Esgoia, va guanyar a Cannes premi a la millor pel·lícula, en la qual cosa vaig dir, mira, jo m'imaginava una cosa més psicològica, més d'autorreferencial, i m'he trobat amb un assaig literari, com deies, Marina, molt ben explicat, que no se fa gens farragós, al contrari, i que a més, està escrit amb una gran sensibilitat i una profunda intel·ligència. I me va agradar. A més, vull donar-te les gràcies, Mar Molero Dolç, per la traducció, però també per ficar-me com a traductor d'en Elizabeth Bishop amb una de les notes, que ningú no m'havia advertit d'això i, per tant, me va fer com molta il·lusió mentre llegia. Per tant, s'autotelepromoció ja s'ha acabat, però dic que és un llibre que, a més, pot agradar a molta gent, que això, que tingui ganes de llegir, que tingui ganes d'escriure, però també, i d'això en parlaré després, que vulgui entendre el fonament de l'escriptura a partir del jo.
És un llibre molt New Yorker perquè comença pràcticament com un article del New Yorker. Clar, jo la conec d'haver-la llegit sobretot al New Yorker.
En efecte.
Seria molt interessant, no sé si ho ha fet l'altre, de recollir alguns dels seus articles periodístics perquè estan molt bé. Ell en cita algun, ella cita alguna investigació.
M'atreviria a dir que comptes pendents en formen part una recol·lecció d'aquests.
De fet, és que situem-la una mica. Aquesta senyora...
Anem per ordre.
Sí, exacte. Però quatre coses. O sigui, ella és una senyora de l'any 35, que aquesta és la primera cosa que sorprèn quan la veus, perquè ja veus que quan llegeixes aquest assaig... Bueno, això és una cosa que vaig discutir molt amb l'Enric Vila, que em deia, tothom citant això, aquest assaig fa 20 anys tard, és una cosa que ja està com tot molt sabut i molt d'això. I dic, vale, però això no és culpa de Vivian Gornick, perquè aquest assaig és de l'any 2001. És a dir, que és un assaig que ja té 20 anys, i amb Gornick em passa molt això, és a dir, que ella, sense semblar-ho, és bastant pionera en moltes coses, perquè jo, per la manera com escriu per tot, sovint me n'oblido que és de l'any 35. O sigui, realment, quan ella va començar la seva carrera i a obrir-se pastes amb revistes literàries a Nova York, després com a professora, com a assagista, com a escriptora, és una senyora que sí que va obrir camí i que, per tant, té un mèrit. Que a mi això em passa molt, que tinc molts problemes amb el fandom que generen aquestes senyores, que és com les fans de Vivian Gornick o les fans de Nia Arnaud, per exemple, que és com elles podien reivindicar una cosa perquè una és de l'any 35 i l'altra de l'any 40. És a dir, té mèrit perquè la seva biografia és aquesta. No fer ara coses com si descobríssim la sopa d'all. Val? Llavors, aquesta senyora té sempre aquesta escriptura entre l'assaig, el periodisme, la ficció. Té dues memòries, una és aquesta canònica que citava el Jaume, Vincles Ferotges, i una altra que és La dona singular i la ciutat, amb també això de senyora novaiorquesa de pro. Els dos estan publicats a l'altra editorial en un sol volum, em sembla.
Sí, llavors, en traducció d'una Josefina Cavall.
Val, i acaba de sortir una altra cosa que té ella, que és una biografia de la Emma Goldman, val? Que i em sembla que és nova d'aquest any, i després ella té 6 col·leccions d'assajos que jo crec que són barreges del que ha fet com a la premsa i de coses que ha aprofitat, com ara aquí, de les seves classes. Un és Mirar-nos de cara, que està publicat a l'alt del 2020, un altre que és Comptes pendents, un any després, i l'any passat van treure, abans d'aquest, La fi de la novel·la d'amor, que és exactament també un llibre sobre crítica literària, però que barreja alguns exemples literaris amb la seva idea de l'amor s'ha acabat, o sigui, no podem entendre l'amor com l'enteníem i no podem entendre les novel·les com l'enteníem. Aquell em va agradar menys precisament perquè, com que la tesi està tan marcada d'entrada, és una manera molt gòrnic de mirar-se les coses. Llavors és com que t'ha d'agradar molt ella i t'has de ficar. Però aquí em sembla que ha trobat la distància justa com per aconseguir això que deia, zero pedanteria i moltes ganes d'explicar el que vol dir.
S'hi posa molt poc, i a més parla d'autors que són diametralment diferents, és a dir, hi ha una nòmina d'autors que no tenen res a veure. Fa un diàleg, ara en parlarem, molt interessant entre el jo dels escriptors americans i els europeus, però a mi m'agradaria parlar de com comença, us ho deia, perquè és un assaig que comença d'una manera molt, molt natural, és a dir, explica les dues categories en les que es basa l'assaig, la situació i la història, amb l'anècdota del funeral, no? Ella es troba en un funeral i de sobte hi ha un discurs d'una, em sembla que és un funeral d'una metgessa.
Una metgessa que havia estat hereva de la metgessa que s'ha mort. Per tant, hi ha una confrontació professional i a partir d'aquí Nagorny ho explica.
Sí. I ella diu, hi ha un discurs que em va colpir no? una mica, i llavors aquesta és la primera base teòrica.
Sí,
això, no?
I aquesta base, he fet un resum, perquè crec que és molt interessant i a més marca la resta del volum, és... se demanen a Vivian Gornick com és que de tots els discursos que hi ha en aquest funeral li afecta tant el discurs de la metgessa i plora molt, i ho explica, vull dir, està tot molt ben explicat. I
ella... a més no és la persona, no és un familiar directe.
Exacte.
Ella li estranya que sigui un discurs justament d'una subordinada que el que sigui la que més l'emociona, no?
I ella està dies pensant-ho i reflexionant al voltant d'això i arriba a la conclusió següent, que és el millor discurs perquè tot el treball que du a terme aquesta metgessa en la seva oratòria parteix d'un principi organitzador que li ofereix un discerniment. Discerniment és una de les paraules que més se repeteixen, no? És gairebé com una comprensió profunda. I aquest principi organitzador és jo i l'experiència de jo. A partir d'aquest jo s'organitza la seva oratòria, el seu discurs, i per tant en l'organització s'aconsegueix una estructura. La idea d'estructura mos dona un ordre. Aquest ordre mos porta cap a l'harmonia. Aquesta harmonia lliga amb l'expressivitat. L'expressivitat dona una associació d'idees que genera una acumulació dramàtica i que tot plegat li dona una textura. Per tant, una composició, ella diu, literària. Mm-hmm. Per tant, el jo és aquest focus, l'element gestionador, és el motor, es trampolí cap a l'empatia i és mitjà universal, perquè a partir de l'ultralocal, més ultralocal que és el jo, se pot aconseguir un relat universal. I a partir d'aquí mos fa tot un plantejament de com ella arriba en això, de com molts exemples de la literatura americana i europea formen part d'aquesta escriptura, i després mos lliga amb aquest nou periodisme nord-americà del qual ella se va a sedegar i se va a vestir en els seus principis, que és convertir la qüestió personal en una qüestió política. Entenc. I aquí és on entra en contacte una relació directa amb Joan Didion, una de les autores esmentades, amb Tom Wolfe o amb Norman Mailer, entre d'altres.
A mi el que m'interessa d'aquesta introducció, que explica teòricament tot el que ha dit el Jaume, i ella per explicar-ho diu, aquest és un llibre no sobre el problema de com un narrador de no ficció crea el jo. És a dir, per construir tot això que acaba d'explicar el Jaume, necessites un jo fort. De fet, ella diu, el tema de l'autobiografia és sempre la definició del jo, però no és possible autodefinir-se en el buit. Qui escriu narrativa personal, com el poeta o el novel·lista, s'ha d'implicar amb el món, perquè aquesta implicació crea experiència, l'experiència crea coneixement, i al final el coneixement és el coneixement, o potser el moviment cap al coneixement, el que compta. I llavors ella, en comptes de seguir amb una diatriba teòrica que expliqui això, diu... us explicaré el que em va passar a mi. I agafa un exemple molt bo que és, diu, jo quan vaig començar a fer-me un lloc com a periodista que parlava de les seves experiències en primera persona, diu, vaig tenir un jo construït que em anava molt bé i que em funcionava molt. I com que jo triomfava amb això, em van dir, per què no te'n vas a Egipte? I en lloc de fer el que fas aquí a Nova York, també te'n vas a Egipte i fas el mateix.
Perquè no exportes el teu jo i fem un copy-paste.
Exacte.
En llocs que no tenen res a veure amb el teu context.
I ella hi va, i ens ho explica d'una manera molt natural, no? Hi va tota atrevida i tota disposada a dir, va, això serà perfecte, faig el mateix a Nova York, a Egipte, tal. I llavors, diu, vaig fracassar estrepitosament. I l'explicació de com s'articula aquest fracàs, que és de dir, jo em pensava que podia fer tota una sèrie de coses i que seria això, copiar i enganxar, diu, vaig veure que el meu jo allà trontollava, no sabia escriure, no em sortia el llibre, precisament perquè no tenia el meu jo ben definit en relació a l'entorn, en relació a la història que estava explicant, i no m'acabava de sortir res. Llavors, tot el llibre a partir d'aquesta premissa, que jo crec que és un dels moments més bons del llibre, que és aquesta experiència seva.
I sobretot molt honest, perquè estableix el seu fracàs. És a dir, jo anava a fer un article que ja tenia pensat abans d'arribar al lloc sobre el bullici d'Egipte, sobre l'anarquia d'aquell país, i me n'adono que no tinc ben pensat els fonaments i que, per tant, no estic veient res.
Exacte.
Sembla que hi ha un moment que diu no sabia com veure-ho.
No veig res perquè això no tinc la distància adequada, no tinc clar què estic explicant ni per qui ho estic explicant, i llavors aquesta és la premissa que li serveix per desplegar tot un seguit de lectures per dir, a mi em va passar això... I llavors vaig anar a buscar, no metòdicament, però he trobat tot de coses on això hi ha encerts i hi ha errors. I ens posa tot d'exemples de llibres on dir això funciona per això, per això, per això, i això falla per això, per això i per això. I està molt ben explicat. Tot això partint el llibre en dues parts, que una és l'assaig autobiogràfic i l'altra les memòries, amb aquesta idea de que no és ben bé el mateix, no? Que també està bé com explica les diferències entre una cosa
aquest
i l'altra.
Aquest punt de partida, Jaume, deu ser molt habitual la tasca de vosaltres, els professors d'escriptura, perquè hi ha molta gent que en el sentit de Gornik creu que s'enfrenta a una realitat apassionant que vol descriure o que la seva realitat apassionant és molt interessant de descriure, i el primer que ha de dir el professor és, escolta, potser aquesta cosa que a tu et sembla tan apassionant o tu mateix que et sembles apassionant no té cap interès literari, això que vols explicar. I és una mica el fracàs d'ella, no? De dir, escolta, potser ni jo era tan interessant ni potser allò que vaig a veure era tan extraordinari.
Aquest és el màxim problema de tota aquesta febrada que hem tingut d'autoficció recent a la literatura catalana. I jo sempre he estat molt crític. I he estat molt crític perquè la majoria de casos no eren una exploració de jo, segons na Vivian Gornik, perquè ella ho diu així, dient tota obra literària, per tant, és una situació amb una història, la situació és el context, la circumstància, la trama, i la història és l'experiència emocional, el discerniment, la saviesa i el tema. I el problema és que molta de l'autoficció que s'ha fet els darrers 20 anys en llengua catalana no era tant una exploració de jo per convertir-ho en un relat universal com un fet d'una sèrie de persones que se volien validar com a escriptores i no sabien com fer-ho més enllà de parlar del propi jo. I ben que són llibres que no han tingut cap tipus d'importància, vull dir, no han destacat en cap àmbit, i també perquè formen part d'una onada tardana. Abans parlava na Marina d'aquesta cosa que ha arribat tard. L'autoficció va arribar en els països catalans tant tard i malament. Yeah. I el problema és aquest. Vull dir, una experiència personal, per molt traumàtica que sigui, no és suficient per fer un bon llibre.
O per molt intensa que tu et sembli, no?
Encara
un
que
càncer,
sigui,
per exemple.
O una violació. Parlem de violació perquè, per exemple, els darrers anys, amb el Me Too i amb tota aquesta recerca de donar expressivitat i possibilitat de parlar a moltes persones que no havien tingut aquest espai de comunicació, doncs això no és suficient.
Clar.
Perquè resulta que els problemes que se queden en onanismes, bàsicament de coses que saben, i no estableixen un lligam empàtic. Perquè no basta. I això jo crec que és un dels problemes de creatura de la pel·lícula, que explica moltes coses, està molt ben filmada, és molt interessant, planteja molts dilemes i moltes qüestions, però no acaba de donar el salt. A mi això és el que m'assembla. Per tant, el tema és oferir aquest salt, crear un relat universal a partir de l'empatia i a partir d'una composició literària, per fer servir els termes de na Vivian Gornik, perquè no és suficient i no basta, encara que hagis viscut coses terribles, perquè del que se tracta és de propulsar això cap endavant. Com
o d'elevar-ho, que ella ho explica molt bé. Ella fa un gran exercici de distinció quan ella va repassant tot d'exemples, no? I a més... Hi ha una cosa que fa molt bé, que és contraposar-ho. Que hi ha tot d'exemples que van amb blocs de dos, que està com molt ben explicat per contraris. Però diu, clar, en tots aquests llibres que jo estic destacant, hi ha una idea de fondo que és més grossa simplement que la pròpia experiència. És una manera molt cutre de resumir-ho, però jo crec que és molt efectiva, que és de dir, vale, doncs aquestes memòries funcionen no només perquè m'estiguis explicant la teva vida, sinó que estàs explicant això, o sigui, una idea superior, doncs això, la desfeta
no
d'un món, exacte. O sigui,
dit d'una altra manera.
El que ja sabem de sempre, però explicat amb exemples molt, molt bé per ella. De
tu
fet,
ho has
diu...
dit molt bé, això, aquesta idea superior. Aquest destí més enllà. Ha de ser l'escala, no? El jo és el primer escaló per configurar aquesta obra.
De fet, ella ho diu, diu, les memòries no són ni testimoni, ni faula, ni transcripció analítica. Unes memòries són una obra de prosa narrativa sostinguda que regeix per una idea del jo forçat a extreure de la matèria primera de la vida un relat que doni forma a unes vivències, que transformi uns fets, que ofereixi saviesa. En unes memòries, la veritat no s'obté mitjançant un simple recitat de fets reals. S'aconsegueix quan el lector arriba a creure's que l'escriptor treballa de valent per connectar amb la vivència en qüestió. El que li passa a qui escriu tant és. El més important és el sentit ampli que qui escriu és capaç d'extreure del que ha passat.
Amén.
És... Bueno, vull dir, perquè és
però això és molt important per una cosa que deia el Jaume, i és que al final és molt important veure la diferència entre aquesta empatia de la connexió a través del tema que no pas a la literatura sensacionalista que el que busca és, oh, pobreta.
Escandalitzar, o ai, és que commoure.
Aquest pobre orfe, aquest pobre assetjat. No. Ell el que busca és la connexió, no pas una literatura de flaixos. I sí que tens, jo crec que tens raó, Jaume. Al final em sembla que ja no sabem què diem quan parlem d'autoficció, perquè n'hem parlat tant que al final ja no se sap què es diu, no? Però jo crec que aquest paràgraf que ha llegit la Marina és essencial de cara a això.
Però és molt important una cosa que s'ha denostat amb l'autoficció nostrada i, a més, se pot veure amb les tendències de la literatura catalana que, dintre de l'estatus crític, encara li costa formar part del corpus i del cànon, com és la literatura imaginativa. La literatura imaginativa o la ficció pura se denosta. I avui en dia hi ha un problema, que he llegit tuits al respecte al voltant d'això, que clar, com que tu ja saps que jo no forma part d'una història real, te costa més establir aquest lligam empàtic amb aquesta societat nostra excessiva de mostrar el jo en totes les facetes. Si sabem que jo és una història inventada, mos costa més entrar-hi. Per tant, jo crec que...
Cosa que no ens costa al cine, per exemple.
Exacte, no? Això és molt curiós. Però si l'autoficció o la literatura del jo s'ha de destacar, no és només per crear aquella vivència, sinó perquè aquella vivència se li apliqui un relat imaginatiu. I a partir d'aquí, a partir de veracitat i ficció, a partir de vivència i imaginació, és com se pot propulsar relat. Recordaré per acabar aquesta xerrada d'ara que en Antoni Montné Jordà, un gran escriptor de ciència-ficció i de fantasia a casa nostra, un dels màxims capares, ell ho diu molt clar, diu: el realisme és el gènere més ficcional i més pervers de tot, perquè sota la pàtina de realitat continua fent una creació, que és invenció a partir del llenguatge. Però la gent se pensa que si és realista és més real, però no, és una convenció més.
És que sempre hi ha un pacte ficcional.
Exacte.
Bueno, és que és el que parlàvem fa uns dies amb la cartoixa de Parma, no? O sigui, com aquesta idea de fusionar el realisme amb el romans i com en realitat sempre tu pots mirar des d'aquesta perspectiva. O sigui, és el que deia, de dir, tu quan llegeixes la cartoixa i després et poses a mirar la vida de Stendhal, si volgués ho hagués pogut fer en forma d'autoficció. O sigui, que hi ha molts punts en comú sempre. O sigui, que evidentment no t'inventes res quan dius no, és que les teves experiències evidentment compten en el que escrius. La gràcia és, i el problema, és que clar, has de ser bo perquè això transcendeixi pues això, la simple crònica de fets que no li interessa a ningú. Si fas literatura, fas una altra cosa. I peeked in to
say good night. Hola, aquesta setmana vos vull recomanar dos llibres. El primer forma part d'aquesta biblioteca Vivian Gorney que fa l'altra editorial. Concretament és el volum Comptes pendents, amb una traducció de Martí Sales Seriola. Me sembla que els assajos inclosos dintre d'aquest volum de contes pendents dialoguen molt bé amb la situació i la història, perquè mos acosten aquesta veu intel·ligent i erudita, però al mateix temps molt propera i amb una capacitat per fer-mos entendre unes idees d'una manera fantàstica i formidable. Precisament, la meva altra recomanació passa per aquí, que és fer-vos la recomanació del volum Gerard Vergés és escriptor, una selecció d'articles que ha publicat Platé Edicions, una editorial molt preocupada en tornar a posar a disposició del públic lector l'obra meravellosa d'aquest autor de les Terres de l'Ebre que tant m'estim. El tema és que per l'estil m'hi ha fet pensar, perquè en Vergés i en Gornik comparteixen el fet de ser clàssics i postmoderns al mateix temps, savis i divertits, ultralocals i universals. I són articles i textos que te fan entendre, comprendre i sobretot gaudir de moltes coses amb una gran celebració de la literatura entesa com una gran festa d'emoció i d'intel·ligència. Per tant, llegiu Comptes pendents de Vivian Gornik i Gerard Vergés és escriptor, volums que sense cap tipus de dubte trobareu a la llibreria Ona.
Mm.
Aquesta setmana us vull recomanar una autora que sempre em ve al cap quan penso en Vivian Gornick, i que és una contemporània seva, que és Annie Ernaux. Són dues dones molt diferents, però les dues pioneres en el gest que fan a l'hora d'escriure. Us recomano un títol d'Annie Ernaux, que és l'últim que ha sortit en l'editorial, que es titula La dona gelada, i és un dels que m'ha agradat més de l'escriptora. Aquí Ernaux, com sempre, s'agafa a si mateixa i la seva vida i les seves experiències per crear el relat d'una manera que a Gornick segurament li agradaria. En aquest cas, ens presenta una protagonista que té gairebé 30 anys, és professora, està casada i és mare de dos fills, i, com li passa a tantes altres dones, pateix en silenci una insatisfacció que va creixent en forma d'angoixa vital total. És un llibre molt bonic on Ernaux explica la seva educació sentimental i crec que lliga molt bé amb tot el que explica la Gornick al seu assaig.
Potser també és una època de sobremostració, no? Que ens ha donat les xarxes. Jaume, potser per això la gent, sobretot més jove, té la necessitat de buidar el pap en un sol llibre, que és una cosa que també passa amb les pel·lícules, no? Que, especialment on les autores
de dir-ho tot.
Ens buiden tots els seus traumes abans d'haver-los destil·lat, no? I pràcticament hi ha novel·les que són un autèntic vòmit d'ira, que són interessants, sí, pel moment existencial de les autores, perquè hi ha un moment que dius, és normal que estiguis enfadada o enfadat, però bueno, l'interès literari del teu vòmit no el veiem.
Per això
i no som culpables de ser poc sensibles per no veure-ho.
Exacte, no mos torturis, bàsicament. El tema és que estic molt d'acord amb Vivian Gornick quan en aquest assaig diu que és molt important saber qui ets en el moment d'escriure, perquè això te proporcioni un control i un ímpetu. Uh-huh. El control, la capacitat de gestionar tot aquest material en brut, però al mateix temps l'ímpetu per executar la tasca d'escriptura, que tampoc no és fàcil.
Hi ha un exemple molt bo amb això que utilitza ella, que és James Baldwin. Mm. Perquè,
exacte.
Perquè, clar, que és un cas concret, no?, d'un senyor que la seva obra no s'entén sense la seva vida. Però, clar, ella diu, és que aquest senyor ha sabut trobar una cosa que és important amb tot això del vòmit que dèiem, que és la distància. És a dir, les experiències normalment, i a més quan són extremes i quan és una cosa, no?, diu, no serveix de res escriure enfadat, bé, a dir d'alguna manera Gornick. I en Baldwin es veu molt bé, perquè és un tio que tindria dintre, o sigui, que té dintre tota la ira, diguéssim, a més d'una raça sencera, però quan escriu és això, però transcendit. És a dir, és
quan explica que viu a prop d'on ell va néixer, però, sí, però no a prop com per ser-hi molt present, oi?
Per caure-hi dintre, perquè és una gran manera d'explicar que o sigui, la literatura és una qüestió de distància, sempre també, o sigui, i amb el jo.
Però hi ha un moment que ho explica geogràficament, em sembla, sí, no? Que ell viu a prop com per veure el paisatge de la seva infantesa, però suficientment lluny com per distanciar-se, perquè si s'hagués quedat a casa...
S'ho menjaria.
S'ho menjaria tot i l'hauria cremat al poble.
Exacte.
Mia, no?
Sí, de fet hi ha exemples molt bonics d'això sobre la idea aquesta de geografia i família, que Gornick té molt clar aquesta idea, perquè a més l'ha viscut en primera persona, no? De dir, si et quedes molt a prop del lloc on vas néixer o de la teva família o el que sigui, se't menja... I si t'allunyes massa, perds el referent i la distància adequada com per escriure. I és a dir, que explica molt bé aquesta idea de que no pots estar ni massa a prop ni massa lluny per explicar una història bé. I això és bonic perquè normalment és bastant així. Vull dir que sempre ho veiem.
M'estàs fent pensar, no em puc marxar de viatge ara a l'hora de començar a escriure. Perquè
bueno,
allà
d'aquí
prop hi ha una illa, no? No la de Mayans.
Això
no? Si
diuen.
No, encara es parla català.
Sí, s'estan esforçant perquè no sigui així. S'estan esforçant.
Encara deu quedar alguna cabaneta per ocupar, no?
Per sort sí, per sort
ja,
sí.
Ja m'ho buscaràs.
Per sort sí. Ja, tu ja ho saps que al costat d'en Antoni Vidal Ferrando i en Antoni Vicenç tens una llimonera o un raconet del Mandalla.
Doncs escolteu, jo, com en Jaume i la Marina, us recomano molt, molt aquest assaig, com us deia, també per la falta de pedanteria, és a dir, és un assaig que crec que troba molt bé aquest punt entre l'anàlisi textual, és a dir, hi ha comentaris de textos literals i la voluntat de fer-se entendre. A més, jo haig de confessar-ho, moltes de les nòmines dels autors de no ficció no les coneixia i la veritat és que m'ha vingut molta saliveri d'alguns llibres que no havia llegit.
És que hi ha una cosa també amb això, que és que Gornick no tira de lo fàcil o de lo tòpic. Té com, o sigui, que té una biblioteca personal, que és això que dius, i hi ha molts dels autors aquí que no només és que no els ha llegit, sinó que hi ha alguns que ni els coneixia, que llavors els situes, vull dir que ja es veu que
fins
té...
Fins i tot l'entrada de Wilde, potser sí, perquè és un tòtem, però de Quincy, per exemple, no és un autor...
Clar, que no l'has llegit, no.
No és un autor que haguem llegit tots, potser hem llegit les Opi.
No has llegit les confessions d'en de Quincy.
No les han llegit encara, no. No.
Són molt bones, jo les vaig llegir la carrera de Filologia Anglesa, però la traducció que va fent Enric Sòria, degudament citada aquí, és molt bona.
Sí, doncs encara tenim molta feina pendent, però hi ha periodistes literaris que cita que encara no havia llegit i que tenim pendents. I a més, és una senyora que fa venir ganes de llegir, perquè hi ha llibres de literatura,
sí.
Especialment passa amb la literatura catalana, que dius, noi, em sembla que vulguis que no llegeixi aquest autor, perquè hi ha molts filòlegs que volen apropiar-se de l'autor perquè la gent no els llegeixi.
Això és tot el contrari d'una lectura tancada i està molt, molt bé.
Que s'ha de dir que amb l'assagisme literari català abunda molt un gust cap a la cripticitat, cap a l'hermetisme.
Això t'ho dic.
Se nota peu de pàgina, fotuda ja amb mil referències, vull dir...
Bueno,
que
no
és bastant espantós.
Perquè no t'acabis llegint l'autor. És que...
Però jo sempre he dit el mateix, i això a l'Illa de Mayans, aquí ja ho varen comentar quan varen parlar de Posseït d'en Albert Roig, que és un llibre que té defectes, però també té virtuts, i un d'ells és que te fa rellegir d'una manera meravellosa. I en aquest país, i voldria acabar dient això, tenim un problema amb identificar l'assaig amb l'assaig acadèmic. I mos pensam que un assaig ja tenia molta complicació, un munt de dades, un munt de notes, no sé, i això és assaig, i això és literatura, i la literatura assagística mos pot proporcionar idees i mos pot proporcionar també molt de gust, que és el que fan a Vivian Gornick, i això és un dels èxits d'aquest llibre, d'aquesta biblioteca.
Un llibre, sí, que us farà pensar i us farà gaudir molt, i que us portarà a la llibreria Ona a voler comprar-ne més llibres. Alguns no estan traduïts, però vaja, és un bon primer pas perquè es tradueixin. Marina, Jaume, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ué.